Doncs avui t'estic parlant des d'una ciutat, on la ciutat de Lleida, doncs on tenim el cel ben ennuvolat, tot i que no està caient aigua. I et dic això perquè avui és el Dia Mundial de l'Aigua. Se celebra el 22 de març de cada any i el seu principal objectiu és generar consciència sobre la importància de cuidar el denominat com or líquid. És indispensable per la vida dels éssers humans i de tota la resta d'espècies animals de la Terra. En parlarem a fons avui, perquè a més l'Arnau Vilans ha preparat un reportatge magnífic sobre l'arribada de l'aigua a les nostres contrades. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs mira, 12 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, ben ennuvolat, però de moment ni rastre de la pluja. De moment. Buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens informarem del que passa de la darrera hora a les comarques lleidatanes. Avui, com t'avançava, l'Arnau Vilà ens ha preparat un reportatge de l'arribada de l'aigua al Matret. Va passar cap als anys 60 i t'asseguro que, evidentment, és un abans i un després, però descaradíssima, en un municipi, l'arribada o no de l'aigua. Escoltarem veus i ens explicaran doncs, com va anar la història, perquè tampoc va ser fàcil, llavors, portar aquesta aigua, però això serà d'aquí uns minuts, amb aquest reportatge. També marxarem cap a Q2 Consultors i estarà amb nosaltres avui el Joan Bellmunt. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, doncs, el nostre viatge que ens porta de celler en celler de la DO Costes del Segre amb el Felip Urbano, el nostre sumiller. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que quedin intervals ennuvolats al cel i no s'esperen precipitacions. Si parlem de les temperatures, avui no presenten massa canvis, tot i que les comarques del sud són lleugerament més baixes, amb unes màximes previstes de 13 graus a Lleida, capital de Balaguer, també de 13 a la Seu d'Urgell, de 12 a Tàrrega i de 9 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà de l'est a les comarques del sud amb alguns intervals moderats, mentre que a zones del nord el vent serà fluix i de les components sud i est. Si parlem ara de la jornada de demà dimecres, esperem intervals ennuvolats al matí, tendint a la tarda que quedin cels ennuvolats sense descartar precipitacions febles i disperses a les comarques del sud. Per últim, les màximes demà pujaran lleugerament, amb valors de 15 graus a Lleida i a Balaguer, de 14 a la Seu d'Urgell, de 13 a Tàrrega i 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:23 minuts, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I això és de darrera hora perquè una vintena de dones i infants ucraïnesos procedents de Guissona, la Segarra, han arribat aquest matí a Lleida, ciutat, per tramitar la sol·licitud de protecció temporal que els permetrà accedir el permís de residència i de treball. Es tracta del primer grup que arriba a la comissaria de la policia espanyola a Lleida en coordinació amb els ajuntaments que han organitzat autobusos per facilitar aquests trasllats. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, explica que es tracta d'un procediment que els permetrà circular lliurement pel país, tenir accés al permís de residència i de treball i poder accedir a ajudes i a diferents prestacions.
Un procediment que el que permet i el que permetrà aquestes persones desplaçades que tramitin aquesta sol·licitud és poder circular lliurement pel nostre país, tenir accés a un conjunt de drets com és el permís de residència i el permís de treball, i també és l'eina que permetrà l'accés a ajudes i a les prestacions pertinents.
L'Ajuntament de Guissona traslladarà una cinquantena de persones més entre dimecres i dijous i l'Ajuntament de Tàrrega també ha anunciat que portarà 24 persones aquest mateix dimecres. Des de dijous passat s'han resolt 232 sol·licituds d'ucraïnesos que s'han acostat a les dependències policials. A partir d'ara caldrà demanar cita prèvia. I mentre segueixen els tràmits dels ucraïnesos que tenim ja a les nostres contrades, doncs també hem de seguir pensant amb els que segueixen el seu país i, per tant, surt de Guissona un segon camió de gran capacitat amb ajuda humanitària per Ucrània. Arnau Vila.
Doncs sí, Ricard, perquè ahir a la tarda va ser quan el camió va posar rumb a Ucraïna. El comboi porta 925 caixes, entre les quals hi ha material sanitari, roba d'abric, menjar enllaunat, calçat i mantes, entre d'altres. En total sumen uns 16.500 quilos. Aquesta quantitat ha estat possible gràcies a l'empresa de transports Carrier de Tàrrega i del particular Basil Aurelian. La previsió és que tot aquest material arribi en 2 o 3 dies al seu destí, que és la ciutat ucraïnesa del Lviv. Guissona acull ja un total de 208 refugiats, dels quals 119 són adults i 89 menors.
Canviem de tema, obrim la plana local a la ciutat de Lleida. La Paeria haurà d'adaptar el projecte de restringir el trànsit per promoure una zona de baixes emissions, tal com ens va explicar el regidor d'Urbanisme i primer tinent d'alcalde, Toni Postius. Tot això passa després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat l'ordenança a Barcelona. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat aquesta ordenança de Barcelona que prohibeix als vehicles més antics entrar al perímetre delimitat per les dues rondes per tal de reduir la pol·lució atmosfèrica. Aquesta sentència, que es pot recórrer, afectarà, sens dubte, el projecte de la Paeria, que el volia implantar al desembre i de manera progressiva entre la WL11 i el segon passeig de ronda. Al respecte, l'Ajuntament analitzarà la sentència per veure quins paràmetres anul·la i quin és l'abast, segons fonts municipals, que van afegir tanmateix que el projecte segueix el seu curs i el que faltarà és veure si en el nostre model hem de fer modificacions. Obrim ara la crònica d'espectacles i és que la Fira de Titelles de Lleida recuperarà la normalitat en aquesta 33a edició i a més incorporarà com a escenari la Seu Vella.
Lleida tornarà a ser l'epicentre internacional de l'art titellaire els dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig amb la 33a edició de la Fira de Titelles. El certamen retorna a la normalitat i recupera el seu paper d'aparador i de punt de trobada presencial entre companyies i públic en un sector molt perjudicat per la pandèmia. Així ho remarca el codirector de la fira, Oriol Ferrer.
Anem a la forma, a l'organigrama del que nosaltres recordem del que va ser el 30è aniversari, no? Omplint carrers, places, espais adaptats, ocupant nous espais de la ciutat i tornant a obrir també la porta a tota aquesta presencialitat de programadors, directors i directores de festivals de diferents continents.
Fins a 21 espais de la capital del Segrià, alguns a l'aire lliure i altres tancats, tornaran a omplir-se de públic. Però la novetat més visible d'aquesta edició és que per primera vegada el Turó de la Seu Vella serà present al certamen. Totes les activitats programades per al divendres 29 d'abril es desenvoluparan en aquest espai, i així ens ho ha explicat la codirectora Elisabet Baibé.
Doncs el petit equip del Centre de Titelles ha preparat una nova edició amb la gran novetat d'ocupar l'espai més emblemàtic i de més interès patrimonial de la nostra ciutat i portar els titelles també a la Seu Vella.
La 33a Fira de Titelles comptarà amb 31 companyies que oferiran 32 espectacles. 24 seran estrenes, 2 de les quals absolutes.
Gràcies, Arnau. Obrim la plana dedicada al món sanitari, a la salut, i ho fem també enllaçant amb una notícia d'esport, i és que el pilot Lleida Tamar Márquez, que ja sabeu que va tenir una caiguda fortíssima, no dit per qualsevol persona, sinó per exemple per un expilot com és Àlex Cribillé, finalment torna a patir un nou episodi de diplopia, és a dir, de visió doble, després d'aquesta caiguda durant el warm-up de diumenge al Gran Premi d'Indonèsia, el qual ja li va impedir participar en la cursa perquè van voler que quedés amb repòs durant 24 hores. Ara haurà de ser avaluat la propera setmana per saber quan podrà tornar a la competició. Per tant, ja és la tercera vegada que li passa la segona molt consecutiva, i veurem com, com afecta. La caiguda va ser fortíssima. En tema de Covid, el pla de Lleida, el risc de rebrot baixa lleugerament, se situa als 482 punts, i l'ART baixa a 0,90. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot puja als 849 punts, i l'ART puja ja per sobre de l'1 i se situa al 1,10. I busquem ara tot seguit la notícia econòmica del dia. I és que l'empresa Semillas Batlle invertirà prop de 10 milions d'euros en una planta a Torrent de Cinca, a la província d'Osca, tocant a Catalunya, per donar resposta a la creixent demanda dels seus productes dirigits tant a cultius extensius com als horts i a jardins a casa. Preveu crear de l'ordre de 80 llocs de treball en un termini de 3 anys, dels quals entre 20 i 30 s'incorporaran en aquesta primera fase. El projecte compta amb la declaració d'interès autonòmic per part del govern d'Aragó, fet que permet, entre altres coses, accelerar tràmits administratius que es cobriran en la meitat de temps del que és habitual. Una inversió de 10 milions d'euros que, després de fer l'estudi que van fer des de Cambra de Comerç i d'altres entitats de veure per què marxaven les empreses cap a l'Aragó en lloc de quedar-se a Lleida, doncs un exemple més.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I com ja deia al principi, avui és el Dia Mundial de l'Aigua i per això l'Arnau Vilà ens ha preparat aquest projecte.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
A la vida quotidiana, l'aigua és vista com una benedicció. No hi ha cap substitut per l'aigua. Sense ella, ni tan sols podríem beure una gota de cafè. L'aigua és venerada, s'usa com una arma i es maleeix quan hi ha massa o quan hi ha molt poca. Si estiguéssim perduts al desert, estaríem disposats a pagar qualsevol quantitat per un got d'aigua fresca. En general, però, no estem disposats a pagar els costos de construir preses, bombes, canonades i plantes de tractament. És paradoxal que les persones estiguin disposades a gastar una fortuna en béns materials, però a la vegada no estan disposats a pagar per l'aigua, ja que donem per fet que nosaltres tenim aigua i esperem sentats a que les institucions resolguin el problema en aquelles àrees on no n'hi ha. Però precisament avui parlarem d'escassetat d'aigua a la nostra província. Afortunadament, els successos són de fa gairebé 60 anys, però els recursos amb els que es disposava fa que aquesta història es converteixi en una heroïcitat. La petita localitat d'Almatret és un municipi de secà al sud del Segrià i antigament comarca de les Garrigues. La localitat està condicionada per l'altura, el qual fa que sigui la zona urbanística més alta del Segrià. Fa 60 anys, cap municipi de secà de la comarca disposava d'aigua corrent, però els habitants van voler ser pioners a l'any 60 en portar l'aigua corrent des del riu Ebre, que queda a 8 quilòmetres del poble però amb un fort desnivell. I avui hem volgut parlar amb testimonis que van treure sang, suor i llàgrimes per a veure rajar aigua d'una aixeta.
L'ocasió era la de que ens passava la via fluvial més important que hi ha a Espanya, que és el riu Ebre, quan surt de l'Aragó. Les primeres terres a les que es fa catalanes és el terme de l'Almatret.
El problema era que aquesta via fluvial havia de superar un desnivell brutal per pujar fins al poble. Però a l'octubre del 1961, els habitants d'Almatret van donar suport a l'idea del llavors alcalde Miquel Arbonès. I és que viure sense aigua corrent era una tasca molt feixuga.
Bueno, doncs aquí a Almatret era un poble de secà. I clar, el problema de l'aigua pues era un problema, com la majoria de pobles, una cosa molt escassa, no? I clar, llavors pues, la gent, quan estaven als masos, pues, tothom estava al mas durant la setmana i allí pues, ja tenien la seva baseta o tenien la seu, alguns masos, alguna cisterneta, algun pou.
Abans l'aigua era molt escassa, l'anàvem a buscar mules als pous i a les bases.
El fet de que la majoria de famílies visquessin de la terra els feia passar moltes hores al tros. Allí, cada família tenia una petita masia on passar les nits i no haver d'anar del poble al tros cada dia.
I, claro, llavors, per el cap de setmana, pues, si anaven, quan anaven cap a casa, pues, mira, pues, a calentar l'aigua en una estufa o a veure el foc, el que és ara ens dutxem, doncs llavors la dutxa era aquesta.
El que estava clar és que l'arribada de l'aigua a les cases canviaria per complet la vida dels habitants. Els altres pobles de les Garrigues rebien aigua en comptagotes del pantà d'Utxesa o, al igual que el Matret, l'anaven a buscar les basses i pous municipals. La diferència era que el Matret havia d'aprofitar-se de l'Ebre, perquè pujar l'aigua al poble des d'Utxesa era massa difícil. Però fer-ho des de l'Ebre no seria bufar i fer ampolles.
La primera arribada de l'aigua va ser que es va fer un projecte per pujar l'aigua del riu, que llavors en aquell temps semblava molt escabellat, allò. Semblava una obra que dius, ui, mare, d'això no en sortirem.
Va costar molt, però a última hora es va fer. I es va pujar des de baix del riu amb un desnivell de 403 metres de baix del riu aquí dalt. I veure que això seria una transformació pel dia de demà, però sorprenent inclús per tots els altres pobles veïns.
El problema era que no hi havia prou de maquinària ni mà d'obra pagada, el que va fer que els veïns del poble ajudaren a la construcció i, amb la seva contribució voluntària, abaratir el cost particular de l'aigua. El projecte encara semblava una bogeria a ulls dels habitants.
No hi ha cap poble que ho tingui i nosaltres aquí ho hem de fer. I, bueno, teníem un alcalde en aquell temps que va ser decidit i la gent del poble pues, va col·laborar en fer l'obra i treballant a base de jornals.
Després d'un any i mig d'obra, a l'abril del 63, l'aigua per fi arribava al carrer més pròxim des del riu, batejat com a carrer Pou, nom que encara conserva avui en dia. L'aigua, al principi, solament va arribar a un únic punt del Matret, on la gent es reunia i omplia tot tipus de recipients per endur-se-ho cap a casa.
Posar unes bombes, fent uns 3 o 4 punts que hi havia, d'una bomba anava cap a l'altra, de l'altra cap a l'altra, vull dir, del poble, sobre que hi havia 4 bombes. I clar, barreja l'aigua al poble, pues, tothom estava allà esperant. Bueno, va ser una alegria molt gran per tothom, sobretot per la gent gran. I allí, després ja es va fer un sortidor en unes aixetes i s'anava, hi havia quatre aixetes, si no recordo malament, però, i tothom portava l'aigua cap a casa. I clar, això ja va ser un gran què, perquè ja sabies que l'aigua la tenies sempre.
També servia com a punt de trobada i s'aprofitava l'ocasió per fer safareig i comentar el que es deia pels carrers del poble. Prop de 2 anys més tard, el 1965, es va plantejar fer arribar l'aigua a totes les llars. El projecte consistia en dinamitar els carrers del poble per soterrar les canonades d'uralita que arribarien a les llars i es situaria al final del carrer principal un castell Umacue, que és un dipòsit gegant d'aigua on arribava des del riu i així poder distribuir-la a cada casa, on s'instal·lava una aixeta principal per repartir-la. L'avenç era descomunal i va donar lloc a una forta expansió del poble.
I a partir de llavors pues, ja va ser, pues, va començar a fer alguna granja, perquè, claro, l'aigua pues, va donar perquè la gent pues, pogués tindre una altra alternativa, no? A part de la terra, pues, la ganaderia.
60 anys més tard, a tots els pobles podem obrir l'aixeta i veure aigua rajar sense fi, al igual que podem il·luminar-nos apretant un interruptor o podem cuinar sense fer foc. 60 anys més tard, no ens fa falta de res, i com més tenim, menys valorem tota la feina que hi ha darrere d'aquelles coses bàsiques, intangibles, i que potser si arriba el dia en què ens manquen, empatitzarem amb aquells que van moure sal i terra per fer de casa seva un lloc millor.
La il·lusió que es va presentar en aquells moments, que va començar a sortir xorros de l'aigua, no es pot explicar, perquè no es trobaríem paraules prou adequades per la il·lusió que el poble va rebre la primera sortida d'aigua per la tuberia. I vaig veure gent que va plorar d'alegria. I jo vaig ser un d'ells.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I els dimarts ja saps que marxem a buscar l'opinió del nostre advocat. Ens anarem a Q2 Consultors. A Lleida estan al passeig de Ronda número 57, però tenen oficines a Balaguer, a Viella i a Barcelona. A internet els trobes a www.q2-consultors.com i si no, el telèfon 973 28 28 18. 973 28 28 18. Parlem amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Ja hem arribat a la primavera.
Ja hem arribat a la primavera. Et anava a parlar de temps, imagina't. Et anava a dir que, és veritat, depèn de quina època o del que estigui passant, ens dona la sensació de que el temps va més lent o va més ràpid, però el temps passa igual. Va passant, i quan te n'adones, doncs el que dius, del començament de l'any, doncs pràcticament fa 3 mesos. I l'1 de gener és un... Bueno, l'1 de gener és el primer dia de l'any i hi ha certes lleis o normes que de vegades entren en vigor, doncs justament això, l'1 de gener. I si et sembla, avui hi ha un tema que jo crec que en podríem parlar, que és doncs el tema de les parelles de fet, que això fa molts anys no existia, després es va començar a popularitzar i regularitzar, però ara ja ens està arribant el tema de les viudetats de les parelles de fet, com es regula, com es registra, com han d'estar constituïdes aquestes parelles de fet. Això ha canviat, oi?
Pues sí, el dia 1 de gener és la data que moltes normes entren en vigor, una data, diguem-ne, emblemàtica, i en aquest cas hi ha hagut una modificació, una reforma de lo que es refereix a les pensions de viudetat de les parelles de fet. De les parelles, de fet, alguna vegada n'hem parlat, atesa la seva importància, com tu dius, creixent dintre de la nostra societat, cada vegada hi ha més parelles, de fet. El que passa és que les parelles, de fet, moltes vegades, i d'aquí ve una part de la seva problemàtica, no es registren,
no?
Però hi ha un número creixent de parelles, i hi ha hagut des de sempre una discriminació, una desigualtat respecte d'aquelles parelles casades. I a vegades aquestes discriminacions s'han anat millorant, s'han anat desapareixent. Alguna vegada hem parlat de les assegurances, en què ja s'equiparen la parella de fet al matrimoni. I en aquest cas l'ha tocat a la reforma de la llei de pensions en quant a l'accés al cobrament de la pensió de viudetat per part de les parelles de fet, eliminant una part, no tota, la diferència que existia respecte dels patrimonis. I això ha entrat en vigor en data 1 de gener, i com veurem al final, amb un efecte, diguem-ne, retroactiu per a aquelles parelles de fet que s'haguessin rebutjat abans aquesta pensió de viudetat, ja veurem que hi ha un plaç per intentar solucionar això. Quina regulació teníem fins a l'any 2022? Quina regulació teníem fins ara? Pues en aquest cas, les parelles de fet tenien que complir amb una sèrie de requisits econòmics que no s'exigien als viudos o viudes dels matrimonis, no? En aquest cas d'aquí, i depenent si tenien fills o no tenien fills, per percebre abans una pensió de viudetat, el viudo o viuda d'aquesta parella de fet tenia que acreditar que els seus ingressos durant l'any anterior a la mort no arribaven al 50% de la suma dels ingressos de tots dos. I aquest percentatge s'incrementava en el cas de que hi hagués fills comuns. Val? En aquest cas es reduïa. I, a més, els ingressos del sobrevivent tenien que ser inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional vigent. És a dir, perquè ens entengui, són a números redons, 1.500 euros, que també aquest percentatge s'augmentava si hi havia fills en comú. Aquests són uns requisits econòmics afegits, i el que succeeix ara és que aquests requisits econòmics s'eliminen, desapareixen, ¿vale? I tindran dret a la pensió de viudetat totes aquelles parelles de fet que acreditin una convivència estable i notòria de duració ininterrompida no inferior a 5 anys, val? Salvo que existeixin fills en comú, i una inscripció com a parella de fet amb 2 anys d'antelació a la data de la mort. És a dir, ja desapareixen els requisits econòmics, però sí que existeixen requisits de caràcter formal o de caràcter temporal per accedir a aquesta situació. Val? Però un dels punts que la reforma no ha eliminat, i per tant segueix existint una certa discriminació, és que impedeix l'accés a aquestes pensions les parelles de fet que no estan inscrites en algun dels registres corresponents, val? Des de almenys 2 anys abans de la mort. És a dir, una parella que es casa pel vehicle normal, aquests requisits temporals i tal no existeixen, i en aquest cas es manté una discriminació inferior a la que hi havia abans. Val? Algú es pot preguntar, bueno, i si resulta que jo em vaig separar de la parella abans de la mort. En aquest cas d'aquí sí que es permet aquesta pensió de viudetat, que es cobre sempre en quan es complisquen dos requisits. Que no hi hagi una nova parella, que no hi hagi una nova parella, i que el vidu o vidua estigués rebent una pensió compensatòria, bé per conveni o bé per que l'hagués establit el jutge, en el moment en què tingués lloc la mort. És a dir, no nova parella i una pensió compensatòria. El qual ja dic que també en la pràctica és una qüestió bastant, bastant difícil.
Vale? De totes maneres, Josep Lluís, com a consell general, general de cada cas, les parelles, de fet, és millor registrar-les, suposo.
Home, jo diria que òbviament que sí, però per una altra part també penso, Ricard, que forma part d'una certa filosofia, diguem-ne, de la parella, de fet, el fet moltes vegades de no voler-la registrar, és a dir, que la parella, de fet, partís de la filosofia aquesta de no sé com dir-ho, d'una certa llibertat, no formalismes.
Sí, però aleshores... una parella, de fet, es desfà amb molta més rapidez que no una altra, que, per exemple, un matrimoni, no?
Sí, no, a veure, sempre quan no hi hagi fills, que en aquest cas tindrem que discutir la guàrdia i custòdia, i a veure, i també dependrà del patrimoni en comú que tinguin, diguem-ne que és...
Clar, depèn de l'embolicat que estiguis, ja ho veig.
Efectivament, que és a dir, no, jo ja saps que generalitzar li tinc una mica de por, no?
No,
però sí, però jo crec que una part de la filosofia de les parelles, de fet, és no tindre-ho formalitzat.
Bueno.
I el que sí que volia cridar l'atenció, que he començat dient-ho, és que, ojo, perquè aquesta norma té caràcter retroactiu positiu, en el sentit que en el plaç de 12 mesos, és a dir, fins a l'1 de gener de l'any 2023, aquelles persones que si va ser denegat per aquests motius que he esmentat abans, puguen tornar a realitzar la petició, val? Evidentment, també cal dir que s'ha de complir els nous requisits i que no es pot tindre dret amb aquesta pensió si ja es té una altra pensió de la Seguretat Social. Mm. Però ho dic per aquells que al seu moment van rebre aquesta notificació l'any passat, o fa dos, o fa el que sigui, ojo, perquè ara es pot tornar a revisar això i podrien tindre aquest avantatge, que m'exigi.
Bueno, com sempre dic, la qüestió és que tu adaptis al cadascú a la seva vida, per entendre, a la seva experiència, i això doncs ho podeu fer visitant Q2 Consultors, els hi feu un truc 973-28-28-18 i us assessoraran de manera totalment personalitzada, que crec que és el que busquem. Hem parlat amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ens acostarem ja a la una de la tarda, està amb nosaltres el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Amb el Joan Bellmunt obrirem la finestra del record ja a la primavera del 2022, no. Joan.
Des de l'hivern que no havíem tingut programes.
Sí, bueno.
Ara ja som la primavera, tu.
Bueno, recent estrenada la primavera.
Sí, 48 hores tot just.
Bueno, sí, i de moment, déu-n'hi-do quins darrers 10 dies de nuvolades, eh? Poca aigua, per això.
És el que et volia dir, el que feia falta era molta aigua, i va haver un dia que va ploure mitjanament bé, però després ja no n'hem tocat.
Jo vaig amb el paraigua cada dia, però jo tinc ja la teoria de que si acabo agafant el paraigua acaba no plovent. Pues i si no l'agafes ja saps que plourà.
Pues deixa la casa, que ja comprarem el que sigui, però l'aigua és necessària perquè...
Home, fa falta, eh?
Sí, moltíssim. Als camps, a les persones, als animals...
Estem a final de març i ara toca, eh? Ara la natura esclata, necessita aigua.
No, i és que la reserva dels pantans també està baixíssima. I el subministrament a les grans ciutats, a les grans urbs, pues la cosa va costa amunt. I això és el que hauríem de procurar, si depèn de nosaltres, estalviar l'aigua possible i esperar que plogui.
I tant. Joan, ara estava pensant, tu t'has estat no sé quants anys movent-te pel territori.
Molts anys.
Quants?
Tot una vida, pràcticament.
Osta, i les èpoques que et van enganxar de primavera amb algun indret d'aquests de muntanya, sense soroll de cotxes... Es nota, que la natura quasi bé et parla, quasi bé es mou, eh?
És que la natura parla. El que passa és que no tenim a vegades la dimensió de la nostra orella per escoltar-la, el que ens diu. Però si l'observem amb el cor i amb els ulls, Mira, ara recordo un dia al balneari de Caldes de Boí, que hi vaig pujar un dia a la tarda que em van trucar per una fotografia, imagina't, vaig agafar el cotxe i vaig anar a buscar la fotografia al balneari de Caldes.
Déu-n'hi-do,
eh? I es va muntar una tempesta allà dalt, de por, i va començar a caure aigua i aigua i pedra i tal, i vaig posar el cotxe davall d'un arbre, que no ho hauria d'haver fet, perquè els arbres sempre és perillós, no?
Sí.
Però queia allí i tu escoltaves i senties una música agressiva, però després ja quan va parar la pedra, una música suau, les fulles que et parlaven, es balancejaven amb l'aire, vull dir, tot et parlava, la natura.
Sembla una tonteria el que diem, però si no ho has provat, et recomano que ho provis. Passejar-te ara en primavera pel mig d'un bosc és magnífic.
No, és que el so de la música... Ai, la música de les gotes quan cau a les fulles i tal, vull dir, és impressionant, eh?
Déu-n'hi-do.
Et parla. Com tantes coses a la vida, tot sí, ens parla, el que passa és que no sabem escoltar a vegades.
No, totalment. En fi, ben posats a la primavera, obrim aquesta finestra del record. Joan, cap a on i cap a quan anem avui?
Mira, avui parlarem d'una cosa, Ricard, que l'altre dia me vas comentar tu, i és que a Lleida ens deixarem perdre la Garrafeta.
Ai, sí. Ai, sí.
I, per tant, volia parlar de maquinistes de trens de vapor i de trens de vapor.
La Garrafeta, per qui no ho sàpigui, que suposo que poca gent no ho sap, és una locomotora de vapor històrica de Lleida, i que som així a Lleida que resulta que ni la podem... O sigui, resulta que no ens la podem quedar, perquè no hi ha lloc on guardar-la. O sigui, la podríem exposar a qualsevol lloc de Lleida, però no hem sigut capaços de retenir aquest patrimoni, i l'hem donat al Museu del Ferrocarril de Móra la Nova.
O sigui que...
és que és increïble.
Identificada aquí al territori.
Però que és que si pogués parlar aquesta locomotora...
Clar. Pues ara parlarem una mica, ja que em vas dir això, dic, aprofitem i parlem d'aquesta fugida o treta de la circulació d'aquesta Garrafeta i com som incapaços de mantenir el patrimoni, de mantenir les tradicions, de mantenir allò que ens ha identificat, com pot ser la Garrafeta, que ens ha identificat. Quants viatges no ha fet la Garrafeta fent viatges turístics i portant a personalitats destacades, que ara no nombrarem, perquè potser algunes eren destacades al seu dia i avui dia són rebutjades, perquè també hi ha de tot, no?
Sí, total.
Però és així. Però sí que volia parlar d'això, perquè en el temps de l'alta velocitat, que és el que vivim ara,
sí.
Ens cal aturar un moment i fer memòria de les màquines de tren de vapor. Jo recordo, i això és històric, que quan era un nen em trobava a l'estació de les Borges Blanques esperant el tren que anava vers Barcelona. Jo no havia pujat mai al tren. I resulta que vaig veure en la llunyania una columna de fum que avançava i vaig sentir el xiulet de la màquina que s'acostava talment com el monstre de foc. I em vaig fer enrere de l'andana. I quan la màquina va parar i van pujar els vagons ja fou tot diferent. I al cap de 6 hores de viatge, Ricard, traient el cap per la finestreta, ja em vaig familiaritzar i vaig estimar la màquina i el tren. Tot, i que de tant mirant de fora, recordo que vaig arribar amb la cara ben negra a causa del fum i el carbó. Eren 6 hores des de Borges Blanques fins a Barcelona. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. 6 hores.
O sigui, que donava per molt. I ara resulta que...
Sí, allò sí que era el xacatxà del tren, eh?
I, bueno, jo recordo molt clar que a les estacions, i sobretot a la de Montblanc, tu no sé si ho recordaràs, anava una bona estona al tren i passava una senyora amb una cistella, coques de Montblanc, coques de Montblanc.
S'ha d'aprofitar tot.
I la gent comprava coques per la finestreta i aquella senyora pues, li donava la coca i ja tenies el menjar allí. Era tot un ritual que avui ens ha desaparegut i que no queda record de tot això. Mm-hmm. Això de les coques de Montblanc i del tren ho recordo perfectament. Bé, ja que parlem pues, de màquines de vapor, i he dit que vaig arribar amb la cara ben negra a causa del fum i el carbó. I vull recordar avui un dels darrers maquinistes de màquines de vapor. I qui va ser un dels darrers maquinistes de les màquines de vapor? Va ser en Cosme García Losada. Cosme García, aquest senyor que ens ha deixat, que no està entre nosaltres, va néixer a Serinyena l'any 1928, lloc on el seu pare tenia cura dels fanals de l'estació i dels trens, mentre que la mare estava a càrrec de la cantina. L'any 1947, amb 19 anys, va entrar a treballar als ferrocarrils, la seva il·lusió i vocació, al dipòsit de Lleida, com a eventual ajudant de calderer. Va ser l'any 1953 que va passar a la categoria de fogoner. I aquesta va estar 41 anys al peu del canó fins que es va jubilar. Ell va fer diversos viatges amb diverses màquines, i també, precisament, amb la Garrafeta. l'única màquina de vapor de les seves característiques que circulava per Europa. Per tant, quan parlàvem d'història, Ricard, parlàvem d'història real.
Sí.
I sempre em deia el senyor Cosme, en pau descansi.
Cosme pare.
Cosme García Lozada.
Sí.
L'altre és el
Mir.
El Mir, sí. I sempre em deia pues, que el que disfrutava i les màquines que havia portat i com disfrutava. I ara, si vegués això, el pobre es moriria de l'ensurt, perquè hi tenia una estima terrible a la garrafeta, no? Perquè, repeteixo, és l'única màquina de vapor de les seves característiques que circulava o circula per Europa. Enyorava, però, no haver pogut portar la Confederació, perquè, segons el senyor Cosme, era la millor màquina de vapor que havia existit mai. El senyor Cosme pues, ens va deixar llei de vida... Ens va deixar, però el trobem a faltar i per això li volíem fer aquest record, aquest homenatge, avui parlant de la garrafeta, de la seva feina i de les màquines de vapor, perquè el Cosme García Lozada va emprendre el darrer viatge que el va portar a l'eternitat i per això el nostre homenatge i el nostre record. És curiós com canvien els temps i d'aquelles 6 hores d'anar a Barcelona avui vas amb una hora a Barcelona amb menys d'una hora amb tren i resulta que encara ens queixem.
Sí.
Encara ens queixem, eh? No. És massa lent, massa a poc a poc, massa... O sigui... Sento lo de la garrafeta que ens marxi de Lleida, perquè la garrafeta també havia fet diversos viatges turístics cap al Pirineu. Va ser una potenciació turística, aquests viatges que feia la Diputació.
Bueno, el tren dels Llacs, per entendre'ns, el tram del tren dels Llacs, que és de Lleida a la Pobla, darrerament el viatge inaugural el feia la garrafeta.
Correcte.
I és més, jo et diré que fa uns anys, un diumenge de cada mes... el feia la garrafeta, el que passa que ara ja només la deixaven fer de Lleida a Balaguer, però era un viatge força maco, eh?
Sí, sí. És que quan veies... Tinc fotografies que precisament unes d'aquestes fotografies han anat a parar a l'arxiu fotogràfic de la Diputació, que algun viatge que havia fet la garrafeta, que passant per Juneda hi havia tota l'estela de fum, com anava pujant, i aquells vagons de fusta, clac, era tot un ritual que avui dia la gent ja no coneix i potser escolta, per això no valora.
Però... A d'altres llocs del món, això ho restauren, ho conserven, i, home, no et diré que ho facin anar cada dia, perquè no és per fer-ho anar cada dia, però és un atractiu turístic.
Correcte. És el que et volia dir, vull dir que, si més no, les autoritats haurien d'estar assabentades de cada realitat i potenciar i conservar tot allò que es
pugui
conservar.
Saps què passa, Quiqui? Que un per l'altre, com que no sé d'on de saber de qui depèn exactament, que si Diputació, que si Ajuntament, que si Generalitat, un per l'altre, escolta, que vagi a un museu.
Però, tristament, Ricard, això està passant en la garrafeta i està passant en moltes coses. Sí. Ara em faig una confessió. Tinc un petit museu a la casa del poble.
Tu també tens un museu?
Tinc un petit museu a la casa del poble. I això els he dit a l'Ajuntament que els hi dono tot, a l'Ajuntament del Poble, que els hi dono tot.
D'estris, d'agricultura.
Correcte. Des de la pastera,
Però de faries, no?
Bueno, doncs no en surto de que ho vinguin a buscar i que s'ho quedin, fios. Perquè diu que no saben on posar-ho, no saben on posar-ho. I al final què em tocarà? Pues buscar amb algun ajuntament de les Garrigues, perquè de bona vull que marxi de la comarca, buscar algun ajuntament de les Garrigues que ho vulgui i donar-li que muntin un petit museu amb el que jo els puc oferir. I això és trist perquè dius... Això ha format part de la nostra història, ha format part del passat. Aquelles manetes de collir olives que avui ja no s'utilitzen estan allí. Aquella navalla de barber esmolada en la pedra està allí. Aquell braser, aquella pastera on pastaven el pa i portaven a coure-lo al forn, etc. Tota una... Aquella escalaixera, aquell bres que posaven a la quitxalla i que... Bueno, doncs tot això, dius, m'agradaria que es quedés al poble. Però, bueno, doncs, potser no en sortiré de que es quedi al poble, perquè el temps passa, doncs anem fent grans, i si no ho podem fer amb una rapidesa doncs, relativa, doncs tot això, doncs, no
sé
per a cap.
Que quan no ho tinguem, ho trobarem a faltar.
Que sí.
Quan no ho tinguem, eh? Després d'haver-ho tingut.
Però...
això funciona així.
És global, aquesta realitat, per això et deia allò de la garrafeta, que tampoc no m'estranya, perquè veient l'experiència que tinc...
Sí.
Llibres, doncs llibres, per sort, ho saps, si en van parlar, se'n van emportar més de 2.000 cap a la biblioteca pública, almenys sé que estan allí, però encara en queden bastants llibres. No sé quina, quina biblioteca, Ricard, quina biblioteca podrem...
No sé,
que ho vulgui.
Però podries obrir la biblioteca Joan Bellmunt, quasi bé,
eh? A veure, la solució saps quina seria... Però això ja n'hi ho he plantejat.
A veure.
És que l'Ajuntament del Poble es quedés la casa i ja tindria el museu muntat.
Això sí.
La biblioteca. Però bueno...
En fi, veurem com va evolucionant tot
han
plegat.
Han derivat de la garrafeta al món personal.
En fi, hem obert la finestra dels records, que ja sabeu que és una finestra màgica que ens transporta en temps i lloc. És magnífica, aquests viatges llampec que fem en el temps i en l'espai, amb el Joan Bellmunt. Joan, escolta, cuida't força, la setmana vinent...
No, d'aquí 15 dies, Ricard.
Perdó, la setmana vinent, el mes vinent, que parlarem just la setmana abans de Setmana Santa.
Setmana Santa...
És allò, és una cosa que el calendari està ben marcat.
Sant Jordi, Montserrat...
Sí, és un bon mes, el mes d'abril.
És un bon mes.
Sí.
Molt bé.
Joan, cuida't força,
una abraçada a tots els oïdors. Adéu.
I nosaltres ens plantem a la una, després arriba el migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Pues vamos ya por el noveno día de paros en el transporte. Y según están las cosas, prepárate porque no tiene pinta de que esto vaya a acabar pronto. Sobre todo después de que algunas de las patronales, que sí forman parte de la Comisión Nacional del Transporte por Carretera, la asociación mayoritaria que está negociando con el gobierno, se sumen o al menos apoyen los paros. Son tres importantes patronales del sector, entre ellas FENADISMER, que integra a más de 32.000 empresas de transporte con más de 60.000 vehículos por todo nuestro país. Enseguida vamos a hablar precisamente con su secretario general para que nos cuente por qué respaldan ahora este parón. Ni a estas tres patronales ni a los autónomos y pymes que ya llevan más de una semana de paros les convence el acuerdo que el comité alcanzaba ayer con el gobierno. Básicamente se les promete que las devoluciones del gasoil pasarán a ser mensuales en lugar de trimestrales y que se les va a bonificar el combustible con un plan especial de 500 millones de euros. Un plan que para la plataforma convocante de los paros es una limosna, según ha dicho esta mañana su presidente Manuel Hernández aquí en COPE.
El paro se mantiene porque no hay ninguna solución que dé lugar a desconvocarlo. Esto es subvenciones, como bien buscan siempre los grandes, para repartírselas entre cuatro. A nosotros, en todo caso, llegarían unas migajas y no dan ninguna solución ni esperanza a nuestro problema. Siguen sin llamarnos, sin sentarse con nosotros, y nosotros seguiremos parados hasta que eso ocurra y de verdad tengamos las soluciones que el sector de base, que el trabajador necesita.
Pues Manuel Hernández insiste en la necesidad de que el gobierno se reúna con ellos, no solamente con ese Comité Nacional del Transporte por Carretera. Pues ya ves que lejos de arreglarse, la cosa se complica porque no solamente se mantienen los paros, es que además se suman más transportistas. Y las consecuencias de todo esto, pues las seguimos viendo en muchísimas empresas que se ven obligadas a suspender su actividad. Danone lo podría hacer en las próximas 24 horas en 7 plantas de nuestro país. La cervecera Heineken avisa de lo mismo, también el grupo Inditex ha dicho a sus clientes, ha advertido a sus clientes de retrasos en sus pedidos debido a estos paros en el transporte. Hay problemas de abastecimiento en productos frescos, envasados, lácteos, incluso sanitarios, cierre de gasolineras por falta de combustible y problemas también en bares y restaurantes, como nos cuenta una empleada de una pulpería de Benavente en Zamora.
Menos gente, los proveedores no tienen el producto que necesitamos, eso es lo general, como en todos los sitios. Miren, nuestra clientela aquí normalmente casi todos son camioneros, pues imagínense cómo estará el restaurante. Cero patatero, si puedo decirlo.
La verdad que dependiendo del punto de España en el que estemos, a quien preguntes, pues te va a contar que allí tienen más o menos complicaciones, falta este producto o quizá este otro, porque la situación es bastante irregular, ¿eh? Pero si esta situación se prolonga en el tiempo, y llevamos ya 9 días, los problemas se van a ir generalizando y otra consecuencia que nos afectará a todos es la subida de los precios. Es la ley del mercado, la ley de la oferta y la demanda, y en este caso, con una disminución de la oferta, el consumidor es siempre el que pierde. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, no sé si tienes pensado irte por el Mediterráneo, no estaría mal, pero si vas por allí, sigue la alerta por lluvias en todo ese litoral mediterráneo. Esta noche han caído más de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas en Valencia y Castellón, con picos de hasta 373 litros en la localidad de Eslida, lo que ha provocado el desbordamiento de ríos como el Magro o el Belcaire y el corte de la carretera Nacional 3 en la localidad valenciana de Utiel. En Alboraya, Valencia, el desbordamiento del barranco del Cairraset ha obligado autorizado la evacuación de 15 personas en su desembocadura. Y mañana baja la luz. Pagaremos 212,44 € el megavatio hora. Hoy el precio de la electricidad es de 249 €, 7 veces más cara que hace un año. Por cierto, que hablamos mucho de los combustibles. El barril de petróleo Brent ronda los $115 ahora mismo, así que sigue alto. Y en plena crisis del transporte, el Consejo de Ministros aprueba hoy el bono cultural joven. Todos los que cumplan 18 años dentro de 2022 podrán solicitar sus 400 € para gastárselos en cultura durante un año. 200 € para artes en vivo, cine, museos, música, 100 € para libros, discos o videojuegos y otros 100 para consumo de cultura digital o en línea. El Papa ha hablado hoy con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien ha dicho que el pontífice es el invitado más esperado en su país. Según ha informado el embajador ucraniano ante la Santa Sede, en esta conversación Francisco ha confirmado al mandatario ucraniano que está rezando y haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra provocada con la invasión de Rusia. Y en un mensaje dirigido a los participantes en el Foro Mundial del Agua que se está celebrando en Dakar, el Papa Francisco ha reiterado que el agua es un derecho humano primario, fundamental y además universal.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay preocupación por la salud de Marc Márquez.
El campeón del mundo, que sufrió una grave caída en Indonesia que le impidió correr la carrera de MotoGP, ha anunciado esta mañana que sufre otro episodio de doble visión. Cuéntanos más detalles, Borja González.
El propio piloto ha confirmado en sus redes sociales que empezó a sentirse mal en el vuelo de vuelta a casa, a Barcelona en este caso, este pasado domingo, y cuando llegó el lunes visitó directamente a su oftalmólogo de confianza y allí ha confirmado que sufre otro episodio de diplopía, otro episodio de visión doble, el cuarto que sufre el piloto. De momento él dice que es un episodio más leve que el que sufrió el pasado mes de noviembre, así que ahora mismo Marc Márquez es baja preventiva. La semana que viene harán otra revisión y ahí se valorará qué tiempo va a necesitar para poder volver a subirse a su moto.
La próxima carrera es en Argentina el día 3 de abril y la ciudad de Madrid se descarta para los Juegos Olímpicos de 2036 con la sede de los tres próximos Juegos concedidas, París 24, Los Ángeles 28 y Brisbane 32. Madrid veía una opción para el 36 pero ya no la contempla Ángel García.
Lo ha confirmado Alejandro Blanco con los compañeros de RACU, sí se está reuniendo con el alcalde, sí se quiere que Madrid sea en un futuro ciudad olímpica pero no va a ser en 2036, ya lo has dicho tú, el 24 es París, el 28 es Los Ángeles, el 32 es Brisbane, el 36 no va a ser Madrid y habrá que esperar mínimo al 40 o al 44. Y es por una razón muy sencilla. Ahora el COI ya te avisa de si vas a ganar y a Madrid le ha dicho que en el 36 no ganaba.
Y fútbol, esta noche a las 9, partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina, juega el Real Madrid en casa contra el Barcelona.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts i mig per sobre de la una. Estàs en companyia del migdia de COPE Lleida. Dimarts avui, 22 de març del 2022. 22 del 3 del 22. Avui dia mundial de l'aigua. Hem escoltat abans un reportatge magnífic que ens ha preparat l'Arnau Vilà de l'arribada de l'aigua la primera vegada al municipi d'Almatret. Estava pensant aquella acció de vaig al bany o a la cuina, tinc una aixeta, l'obro i surt aigua i s'ha acabat i no em plantejo res més. Doncs el reportatge hem pogut escoltar al Robert Vilà i al Josep Mateu explicant que aquesta acció tan quotidiana llavors va ser motiu d'alegria i fins i tot d'emocions pel sol fet aquest, el que fem cada dia automàticament, obrir l'aixeta i que surti aigua. I, a més, surt aigua que és potable, filtrada, neta, ens serveix per cuinar, per beure, etc etc etc. En fi, hores d'ara. Seguim a 12 graus a la ciutat de Lleida. Ben ennuvolat, però no cau aigua, almenys a la ciutat de Lleida. Fa una mica de vent, 15 km per hora, però repeteixo, de moment no s'espera pluges per aquestes properes hores. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que quedin intervals ennuvolats al cel i no s'esperen precipitacions. Si parlem de les temperatures, avui no presenten massa canvis, tot i que les comarques del sud són lleugerament més baixes, amb unes màximes previstes de 13 graus a Lleida, capital de Balaguer, també de 13 a la Seu d'Urgell, de 12 a Tàrrega i de 9 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà de l'est a les comarques comarques del sud amb alguns intervals moderats, mentre que a zones del nord el vent serà fluix i de les components sud i est. Si parlem ara de la jornada de demà dimecres, esperem intervals de nuvolats al matí, tendint a la tarda que quedin cels de nuvolats sense descartar precipitacions febles i disperses a les comarques del sud. Per últim, les màximes demà pujaran lleugerament amb valors de 15 graus a Lleida i a Balaguer, de 14 a la Seu d'Urgell, de 13 a Tàrrega i d'11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
T'explico que Unió de Pagesos alerta de la delicada situació del sector del conill a Catalunya, que s'ha vist agreujada per l'increment els darrers mesos del preu del pinso, principal despesa de les granges, i que entre el 2016 i el 2021 ja havia augmentat un 33% segons dades d'Acció Climàtica. Segons l'organització agrària, el baix preu de la carn de conill, que s'arrossega des de fa anys, ha contribuït al tancament de moltes granges. Entre el 2018 i el 2022 s'ha passat de 613 granges amb una capacitat de 225.000 conills a 465 explotacions amb 184.000 conills. Un 24% menys de granges i un 18% menys de conills, segons el Ministeri d'Agricultura. En el cas de les granges de més de 400 conills, el 2018 n'hi havia 212 i ara 174, que és pràcticament un 19% menys. A la 1:10 t'explico que una vintena de dones i infants ucraïnesos procedents de Guissona ha arribat aquest matí a Lleida per tramitar la sol·licitud de protecció temporal que els permetrà accedir al permís de residència i de treball. Ens ho explica José Crispín.
Un procediment que el que permet i el que permetrà a aquestes persones desplaçades que tramitin aquesta sol·licitud és poder circular lliurement pel nostre país. Tenir accés a un conjunt de drets com és el permís de residència i el permís de treball, i també és l'eina que permetrà l'accés a ajudes i a les prestacions pertinents.
L'Ajuntament de Guissona traslladarà una cinquantena de persones més entre demà dimecres i dijous, i l'Ajuntament de Tàrrega també ha anunciat que portarà 24 persones aquest mateix dimecres. D'altra banda, surt de Guissona un segon camió de gran capacitat amb ajuda humanitària per Ucrània, Arnau.
Sí, perquè ahir a la tarda va ser quan el camió va posar rumba a Ucraïna. El comboi, que porta 925 caixes, entre les quals hi ha material sanitari, roba d'abric, menjar enllaunat, calçat i mantes, entre d'altres, que en total sumen uns 16.500 quilos, quantitat que ha estat possible gràcies a l'empresa de transports Carrier, de Tàrrega, i del particular Basil Aurelian. La previsió és que tot aquest material arribi en dos o tres dies al seu destí, que és la ciutat ucraïnesa del Lviv. Guissona actualment acull ja un total de 208 refugiats, 119 són adults i 89 menors.
A la ciutat de Lleida hem de dir que la paeria haurà d'adaptar la futura zona de baixes emissions arran d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el que ha fet és anul·lar el de Barcelona, la zona de baixes emissions. Es pot recórrer, però de moment l'ha anul·lat i va entrar en vigor l'any 2020. Per tant, Toni Postius, regidor d'Urbanisme i primer tinent d'alcalde, explicava aquí els micròfons de COPE Lleida fa uns dies com seria aquesta implantació, que des de l'Ajuntament diuen que seguirà endavant i que pretenen que entri en vigor a final d'aquest any, al desembre, de manera progressiva, entre la WL11 i el segon passeig de ronda. Tot i això, s'haurà de mirar si cal adaptar aquest model amb el que ha dit ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I a Lleida Ciutat també, la Fira de Titelles de Lleida recupera la normalitat en aquesta 33a edició i, a més, incorpora com a escenari la Seu Vella.
Lleida ja tornarà a ser l'epicentre internacional de l'art titellaire els dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig amb la 33a edició de la Fira de Titelles. El certamen retorna a la normalitat i recupera el seu paper d'aparador i punt de trobada presencial entre companyies i públic, amb un sector molt perjudicat per la pandèmia, que és com ho ha remarcat el codirector de la fira, Oriol Ferrer.
Enguany retornem a la forma, a l'organigrama del que nosaltres recordem del que va ser el 30è aniversari, no? Omplint carrers, places, espais adaptats, ocupant nous espais de la ciutat, i tornant a obrir també la porta a tota aquesta presencialitat de programadors, directors i directores de festivals de diferents continents.
Fins a 21 espais de la capital del Segrià, i alguns a l'aire lliure i d'altres tancats, tornaran a omplir-se de públic. Però la novetat més visible d'aquesta edició és que, per primera vegada, el Turó de la Saubella serà present al certamen. De fet, totes les activitats programades pel divendres 29 d'abril es desenvoluparan en aquest espai. La 33a Fira de Titelles comptarà amb 31 companyies, que oferiran 32 espectacles. 24 seran estrenes, dos de les quals absolutes.
Gràcies, Arnau. T'explico també que Marc Márquez pateix un nou episodi de visió doble després de la forta caiguda de diumenge a Indonèsia, i de moment estarà aquesta setmana de repòs i se li farà una nova valoració per saber l'abast d'aquesta nova lesió, que segons ell mateix és més lleu que la darrera que va tenir. També t'explico que les visites d'atenció primària per Covid a la regió sanitària de Lleida, als CAP, han caigut un 52% en un mes. Segons Salut, en la darrera setmana, amb dades consolidades, la del 13 al 19, es van registrar pràcticament 2.800 visites per coronavirus davant de les 6.000 pràcticament de la setmana del 13 al 19 de febrer. Aquestes xifres contrasten amb les del període d'expansió de la variant d'Omicron, que es va traduir en una elevada pressió assistencial, i la setmana del 9 al 15 de gener, que va ser la primera en la que tornaven a les escoles, tornaven a obrir les escoles després de les vacances de Nadal, es va tancar amb un total de 26.500 visites. Tot i això, el portaveu de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família, Lorenzo Armenteros, ha alertat que l'alleujament o liberalització de les mesures contra la Covid-19 afavoreixen l'augment de casos. De fet, al Pla de Lleida hem baixat lleugerament la RT, però seguim a 0,90, però a l'Alt Pirineu i Aran ha pujat al 1,10. Per sobre de l'1 vol dir que està en expansió. Fem una pausa ràpida i marxem cap a la DEO Costers del Segre.
Agricultor. Garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Amb Cope Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
I nosaltres seguim aquests trajectes, aquests viatges, aquestes excursions per conèixer, doncs, la pràctica totalitat dels cellers de la DO Costers del Segre, de la denominació d'origen Costers del Segre, que des del mes d'octubre del passat any 2021, doncs, ens ha portat a una pila de cellers, i els que ens queda encara fins a Sant Joan ben bé, estarem coneixent cellers de la DO Costers del Segre. Ja sabeu que aquests viatges, doncs, no es poden fer sols. I jo sempre vaig amb el copilot, amb el sommelier Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Què tal?
Molt bé, com estàs?
Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé.
Saps on anem avui?
Avui tornem a la Vall del Cort. Estem descobrint coses molt xules, a la subsola de la Vall del Cort.
Sí, sí, la veritat. I a més, són, escolta, els que hem conegut fins ara, a veure avui, sí, però els que hem conegut fins ara són persones molt actives i, sobretot, escolta, que se senten molt orgulloses de la seva zona.
Sí, 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 sí. Per això he de dir que estem coneixent una de les subzones que no se parlava molt, en realitat, perquè hi ha d'altres que ja són més conegudes, no? I crec que bueno, és tota una sorpresa, eh?
Ahà. Doncs mira, avui marxem cap als Omells de Nagaia i, concretament, anem a visitar el celler Monestir del Tallat, i ho fem coneixent a la seva enòloga, l'Elvira Basteiro. Elvira, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta,
què tal?
On t'estem trucant?
A Bodegas i Zaguirre, al Morell.
Al Morell estàs.
Sí, sí,
bueno,
al Morell.
Ara explicarem tot això, però, escolta, t'escapes molt cap als Omells de Nagaia?
Sempre que puc. Perquè, no, a veure, nosaltres aquí estem al Morell, i en canvi la passejada anant fins al mes de Nagaia, que puc arribar per diferents punts, la veritat és que tot el paisatge i arribar fins allí, que a mi m'agrada molt conduir per carreteres amb curves, doncs és com que és per ajudar-me a seguir, no?
Clar.
I esvergir una mica.
Elvira, tu ets enòloga, estàs al capdavant del celler Monestir del Tallat des de fa 7 anys.
Sí, des de fa 7 anys. Jo vaig entrar quan es va prejubilar l'enòleg que ha estat aquí gairebé tota la vida, el Pomerol, i bueno, vam fer a poc el traspàs, però des de ja fa 7 anys que estic jo com a responsable de Bodegas i Seguirre de Monestir del Tallat.
Clar, això no ho he preguntat perquè ja hem dit dos vegades el nom Bodegas i Zaguirre. Quina és la relació, la vinculació? Com ho lliguem, el celler Monestir del Tallat i Bodegas i Zaguirre?
Doncs mira, els secretaris actuals, que són la família Salla, ja aquesta família des de fa ja 130 anys enrere, que ja es dedicava ja a la vitivinicultura i a la venda de vins. Llavors es van instaurar doncs, a Omells de Nagaia i van plantar vinyes i el que produïen es venia i bueno, es van anar fent, va passar de pares a fills, d'acord? Llavors va ser cap als 90 que es va dir que farien la bodega, Monestir del Tallat, perquè el nom ve del monestir que està allí a prop, o sigui, que és de la ruta del Cister. I com que les finques no estan molt allunyades, doncs volíem fer aquest petit homenatge a un monestir que va estar 150 anys abandonat i que des dels anys 70 ha tornat una altra vegada a restaurar-se. De fet, aquest monestir, bueno, és que a mi m'agrada una mica la història.
No, explica.
Ja t'he dit que forma part de la ruta de Cister i es troba amb un mirador que ara es pot veure doncs, les comarques de la Segarra, de la Conca Barberà i de l'Urgell. Era com un punt, que molts diuen que i van estar allí, van trobar una verge i a partir d'allí doncs, es va fer el monestir. Però amb la desamortització de Mendizábal es va abandonar i molta de les peces ornamentals que hi havia es van vendre o se van emportar, vale? O sigui, estan a diferents punts. A Reus hi ha una part, a Sitges i al castell de Florentina, Canet de Mar, val? I, bueno, ara, doncs, aquest monestir on està una altra vegada que es poden fer visites i realment és una clau que val la pena de visitar.
Clar. Elvira, tu ets enòloga, et ve de família això també, eh?
Sí, també. Mira, el meu besavi ja se dedicava, era, bueno, que es diu en francès negociant, o sigui, corredor, venia a vins. El meu avi va continuar.
Caram.
Vale? A Reus estava instaurat i tenia el seu negoci als baixos de casa. Després la meva mare també va estudiar una planologia que l'ajuda al laboratori, llavors vaig ser jo, la quarta generació.
Caram, o sigui, tu ets la quarta generació a casa teva de persones vinculades amb el món del vi.
Això mateix, sí.
Poca broma, eh?
Sí, porto la sang.
No, poca broma, ho dic perquè, déu-n'hi-do, la història de la família Salla, juntament amb la història de la teva família, són històriques.
Estàvem predestinats, perquè jo vaig
trobar-los. Clar. Sí. Escolta, no sé què va ser primer, si el vi o el vermut?
El vi. Sí, perquè el vermut és una base de vi, o sigui, el 75% del vermut és vi.
Mm-hmm. Llavors, no, bueno, dic això del vermut, perquè a qui li agafi a peu canviat, Bodegas i Zaguirre sou coneguts principalment, però sobretot pel tema del vermut.
Sí, són coneguts pel vermut, tot i que també elaborem altres productes com són sangries i vins de missa, que de fet els vins de missa que elaborem, aquí a Monestir comprem raïm, macabeu, i llavors el portem aquí en forma de mos, fem tot el procés de vi de missa i llavors elaborem el vi de missa. Mm-hmm. O sigui, hi ha una part dels Omells que ve cap a la província de Tarragona i fem vi de missa, que bàsicament, sobretot, va a exportació.
Val. Val, val, val. Escolta, les vinyes que teniu a la zona dels Omells de Nagaia són vostres?
Sí, el 90% són nostres, i després hi ha un percentatge que comprem de Macabeu i de Huil de Llebre, que són de viticultors de la zona, de Maldà i de Fulleda.
Uh-huh. Felip Urbano, va, que parlem de vins.
No, m'agradaria saber perquè fan un cupatge, tu ja has dit tenim dintre del cupatge?
Doncs el cupatge és una representació de les varietats que tenim nostres i de que comprem, o sigui, hi ha Malbec, Garnatxa, Ull de Llebre i Merlot. I és un, en funció de l'anyada, doncs aquest cupatge hi haurà un percentatge més d'una varietat o d'una altra. Hi ha una part que es fa criança en bota i l'altra no, que com que és un vi jove, sobretot la Garnatxa, que la van plantar recentment, doncs encara no té cos i estructura per envellir-la, llavors la deixem tal qual.
Però, quatre vins, no, de moment, o alguna cosa més?
Manem, és que et sento molt malament.
Sí.
Feu quatre vins actualment, no?
Si teniu quatre vins.
Sí, en fem quatre, o sigui, el cupatge, un monovarietal de Malbec, un altre monovarietal de Merlot i depenent de l'anyada, doncs fem el Merlot Selecció. D'una finca que tenim, que realment és la més vella i que està donant molt bon resultat i prefereixo doncs, envellir-la amb bones barriques i després envasar-la.
Molt bé, molt bé.
I llavors el Malbec, abans no n'hi havia de Malbec plantat a la zona de Costes de Segre i va ser el pare dels actuals propietaris que un dia va provar un vi de Malbec argentí, li va agradar moltíssim i va decidir doncs, que volia plantar aquesta varietat.
És que clar, no està tot inventat al món del vi, si t'hi fixes.
Sí.
Ara, cada vegada ho teniu més difícil, per innovar.
Ara s'innova bastant en viticultura, en elaboració també. Jo crec que és un món tan versàtil i que si realment ets creatiu i tens ganes d'innovar, trobes on fer-ho.
Sí, sí, però vull dir que cada vegada s'ha d'afinar més i pensar camps on innovar.
I que cada vegada el consumidor és més exigent, hi ha més informació i més cultura.
És veritat, clar, tu que vens d'una família amb tradició, creus que la gent ara s'informa més, coneix més aquest món?
Sí, hi ha més...
Globalment, en general.
Sí, en general sí. Després, bueno, sempre hi ha...
Sí, sí.
Tot, no? Però jo crec que sí que hi ha més interès per saber les varietats, per sobretot tot el tema de enoturisme, que a la gent li agrada aquesta experiència d'arribar al celler i poder estar a veure les vinyes, o sigui, t'impregnes d'una altra manera. No és el mateix, per exemple, anar al supermercat i agafar l'ampolla i provar-lo i llegir-ho més o menys, veure què hi ha, que no pas anar al celler i tenir l'oportunitat de realment estar a la terra.
Mm-hmm. Felip, tu que també estàs de cara al públic, que parles amb gent que coneixes, suposo que has vist una evolució, no?, els darrers 5-10 anys?
Bé, al principi sí que la rutina especialitzada no està tan de moda com ara, però ara jo crec que fa 4-5 anys ha pegat un pont també, perquè han sortit moltes, però sí que és cert que la gent hi pregunta, vol saber què zona, vol saber el laborador, vol saber l'àrea de terreny, a part
Has de buscar... Mou-te, Felip, perquè ens arriba bastant entretallat. Per cert, Elvira, que al principi ho deia el Felip, el tema de la subzona del riu del Corb, déu-n'hi-do aquesta subzona de la Deo Costes del Segre.
Sí, ja bons resultats, hi ha potencial, moltíssim.
Per quin tema? Tema d'altura, tema de microclima, aigua, terres...
Ja m'ho has anomenat tot. Sí, de veritat. Passa que, bueno, nosaltres, o sigui, els Omells estem una... O sigui, som els últims, ¿vale? O sigui, i que també tenim un microclima en el qual plou una mica menys quan realment no és necessari, ¿vale? I fa que la maduració sigui molt bona. del raïm.
Ah, caram. Mm. Clar, això els enòlegs ho heu de tenir molt en compte, també.
Sí, sí. Sí, clar, no? Per mi la viticultura és bàsica, o sigui, necessites obtindre un bon producte a la vinya i tenir un bon producte a la vinya tindràs un bon vi. Si tens un raïm més o menys, el que faràs és maquillar-ho perquè aconsegueixis un
clar. No, justament t'ho deia perquè el que funciona, jo què sé, 3 quilòmetres més enllà potser no et funciona aquí, per exemple.
Bueno, a nivell vitícola, jo vaig mirant els avisos i el que es va tota la informació. El que passa que nosaltres sempre anem una mica, uns 15 dies, 3 setmanes més tard.
Clar. Elvira, vosaltres a Omells de Nagaia teniu celler?
Sí.
I és visitable?
De moment no.
De moment no, però teniu plans d'incorporar el tema de no turisme?
Sí, ens agradaria moltíssim. Està en ment el projecte perquè es pugui. Sí, perquè es pugui veure les finques i es pugui degustar. Mm-hmm. Però, bueno, és a mig termini, vull dir, al moment encara.
Sí, no, però t'ho dic perquè els cellers, amb això us esteu espavilant pràcticament tots, eh?
Sí, és que és el que et deia, que el consumidor de cada vegada vol tindre més experiències i tocar-ho directe, no? I sobretot després d'aquesta pandèmia, que hem estat tots tancats, llavors és sí. Que el cap de setmana tens ganes de sortir i provar coses, mm-hmm. I conèixer.
Elvira, quantes ampolles surten, més o menys, del celler Monestir del Tallat, a Omells de Nagaia?
Unes 40.000.
40.000, no? Doncs home, ja...
Què passa? Que, clar, o sigui, a veure, a nivell de Rodríguez i Seguirre, que elaborem vermut i molts productes, clar, quan jo dic 40.000 ampolles, si tu fas les comparacions no,
sí,
no dius res, és normal, però sí, com a celler som un celler que produeix. Mm-hmm. Vull dir que n'hi ha més de petits.
Escolta,
i la majoria va a exportació.
Hi ha algun tant per cent, alguna part del raïm dels Omells de Nagaia que acaba al vermut?
No.
No, d'aquí no.
Perquè nosaltres, o sigui, el que és el raïm, acabeu, com t'havia dit, aquest entrem al molt i fem vida missa.
Vale.
Llavors,
sí, sí, per això, però dic igual també...
El que passa és que el vi, nosaltres fem servir vi blanc, vale? I totes les varietats que fem a Monestir són negres. Llavors nosaltres el vermut l'elaborem amb vi blanc.
Bueno, però vermut del celler Monestir del Tallat a mig termini?
Mira, si li podria proposar, no sé si a veure què diu.
Una línia d'aquella...
Sí, escolta, fem... una part el fem servir per vida missa i l'altra per dormir.
Fem 1.000 ampolles, sèrie numerada. Escolta, igual us ho treuen de les mans, eh?
Segur.
En fi, escolta, Elvira Basteiro, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment.
La veritat és que tens una història molt maca. Avui, evidentment, amb el temps que tenim, doncs no hem pogut aprofundir més, però ets quarta generació, tu, a la teva família, de com a família vinculada al món del vi, com a família Salla, doncs, i dels cellers, ja hem parlat de 130 anys, per tant, és una llarga tradició per les dos vessants, i veig que està en bones mans, que ets una persona apassionada per aquest món.
La veritat és que sí. Molt és que des de petita ja el meu avi em portava amb ell a tombar les cooperatives de la província de Tarragona i llavors ja l'olor del vi ja el tinc al nas, el tinc incorporat.
Molt bé. Elvira Basteiro, com et deia, un plaer conèixer-te, que vagi tot molt bé, una abraçada gran.
Una abraçada molt gran i gràcies.
Felip Urbano, que no sé si t'han perdut o no, estàs per aquí. Poca broma, la història de les vinyes i de la Elvira.
Sí, i a part que és una de les zones que estem descobrint que amb molt potencial, eh?
Sí, totalment d'acord. Doncs avui hem conegut el celler Monestir del Tallat a Omells de Nagaia, que, bueno, depèn del tema de l'embotellament de Bodegas Izaguirre, que són doncs, la família que està al capdavant d'aquest celler, eh? Felip, la setmana vinent tornem a viatjar, a veure on anirem. Que tinguis bona setmana.
Gràcies, igualment.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. En todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Te gustaría cocinar como un chef tres estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich, expertos en cocción desde 1684.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si tienes más de 55 años y quieres viajar, haz ya tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y a los mejores destinos. Baleares y Canarias, costas peninsulares, circuitos por Europa y culturales. No es necesaria acreditación. Reserva en www.mundosenior.es o en tu agencia de viajes.
Esto es insostenible, es que está la cosa muy corta, no tenemos cantidad.
El gobierno sigue emperrado en no bajar los precios del carburante, la luz y el gas. Hasta el 29 de marzo, no tiene prisa. Francia, Alemania, Italia, Portugal, Irlanda, Polonia, Bélgica han bajado ya los impuestos del combustible.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El aceite ha subido bastante, aparte de que no encuentras todas las marcas. Y yo
¿Quién te lo iba a decir, querido camionero, que me estás escuchando? Que ahora mismo sacas el camión, si lo sacas, lo sacas a pérdidas. O sea, poniéndole dinero en vez de ganarlo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Eso que tú me das es mucho más de lo que...
Doncs apa, que ens plantarem a les 2 de la tarda, des de COPE Lleida. Seguim a 12 graus, seguim amb un dia ennuvolat, seguim sense previsió de pluja a la ciutat de Lleida. Veurem si això canvia de cara a dimecres o a dijous, però de moment, ja et dic, jo que aquestes properes hores, núvol sí, però pluja no, que és el que necessitem. Però pluja d'aquella, com Déu mane, no de cop i de qualsevol manera. En fi, per cert, actualitzo les dades que ens ha facilitat Salut de l'afectació del coronavirus a la demarcació de Lleida, que ja veus que ara només en parlem una vegada a la setmana, tot i que seguim en pandèmia. Per desgràcia, hem de parlar de 4 noves defuncions de Covid-19 a la regió sanitària del Pla de Lleida en els darrers dies, no en les darreres 24 hores. En total, al Pla de Lleida pugem fins a 872 morts i al Pirineu 185, ja fa dies que vam passar del miler de morts per Covid-19. També, pel que fa als contagis, Salut ens comunica 273 nous casos a tota la província de Lleida en les darreres 24 hores. És a dir, estem baixant la guàrdia, concentrats en d'altres històries i contents, perquè sembla que s'ha acabat la pandèmia, i 273 nous positius cada dia és una xifra alta, relativament alta. El que fa que el Pla de Lleida, la RT, segueix per sota de l'1, està a 0,90, però el Pirineu ja ha pujat per sobre de l'1, està al 1,10. En fi, va, tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Avui per part de Junts per Cat està amb nosaltres el David Melé. David, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora a tothom.
També està amb nosaltres la Marisa Xandri del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I veig també a la Maria Borrell de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, la veritat és que és veritat, potser per fatiga informativa hem deixat de parlar diàriament del coronavirus, el qual no vol dir que hagi desaparegut el problema ni molt menys. Sí que sembla que la gravetat, tot i que hi ha més de 50 persones ingressades per Covid a la demarcació de Lleida, vull dir que al final és curiós com relativitzem aquestes xifres. Però clar, entre el tema de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, tot el tema de la pujada de preus de les energies, dels combustibles, de la vaga de transports, etc, etc, fa que desviem l'atenció cap a aquestes altres històries. Ara sembla que sí que va de debò, oi, el tema de la vaga de transports, perquè fins ara eren petits transportistes, ara sembla que s'hi ha sumat ja, doncs, grans empreses. I d'altres grans empreses ja han dit que hauran de tancar en 24 hores les seves factories perquè no estan rebent la matèria primera. No sé com veieu aquest tema. Qui vulgui.
Home,
Marisa.
Començo?
Sí, sí.
No, la veritat és que és una situació molt preocupant i greu, Vull dir, a veure, jo crec que la mobilització del diumenge, doncs, va deixar clar que tenim un problema, doncs, que si no se solvente aviat, afectarà, doncs, a moltíssima gent, no? I a mi el que em sap greu és que s'estigui polititzant, no?, aquesta qüestió, perquè jo, és que clar, he vist tuits d'alguns polítics que la veritat és per posar-se les mans al cap, no?, parlant de que l'ultradreta s'ha mobilitzat en contra del govern. No, a veure, és que ni ultradreta ni històries, vull dir, això és gent, treballadors, treballadores, que veuen perillar la seva economia i, per tant, deixem-nos de fer política, no, de polititzar, perquè no, això no és fer política, això és reclamar uns drets que tenim tothom i per la supervivència d'aquest país. Per tant, tot el suport i ojalà ens mobilitzem encara molt més, perquè els preus estan totalment disparats.
Uh-huh. Però alguna solució? Perquè, clar, si ens mobilitzem però no donem solucions, no guanyem res. No sé, Maria.
Sí, efectivament, clar, és un problema, perquè clar, no és que la mobilització no suposi solucions, el problema és el govern de l'Estat, en aquest cas els seus socis, que primer no escolten fins que no són les patronals del transport, segons ells, les que representen el transport, no?, que volen conversar amb ells, però per ells els transportistes amb entitats o associacions minoritàries no són dignes d'escoltar. Llavors aquí està el gran tema, no? Per altra banda, solucions, clar que ja fa 9 dies que hi ha vaga de transport, ja fa 9 dies que les mercaderies no arriben o la distribució no arriba, no hauria d'arribar, i efectivament el transport a Espanya, si pare tot el país. Per tant, què passa? Que la pujada dels preus del gasoil, tota la pujada d'impostos, o almenys no baixa els impostos quan toque, no?, perquè se'ns demana molta paciència per part del govern central, perquè volen anunciar un paquet de mesures que no sabem molt bé de què va, però mentrestant la gent continua pagant dia a dia les factures i la paciència no paga les factures.
Clar.
Per tant, absolutament al costat sempre dels transportistes, com deia la Marisa, no és un tema que s'hagi de polititzar, encara que hi ha alguns partits polítics, no?, que han volgut capitalitzar, per dir-ho d'alguna manera, totes les protestes, i això no és així. No només cal veure la protesta dels transportistes, sinó el diumenge la manifestació que va haver a Madrid de tot el que és el sector de la ramaderia, de la pagesia, que és que estem en un moment que no es pot més. El David fa així, que sí que sí amb el cap, però és veritat. O sigui, tenim en compte que la guerra d'Ucrania és una excusa, perquè a fi de compte...
Bueno, jo crec que ha sigut la gota, Maria. Sí, sí. La darrera, jo crec que el conflicte d'Ucrània i Rússia ha sigut la darrera gota que ha fet vessar una situació que ve de lluny.
Ve de molt lluny aquesta situació, perquè ja fa molt de temps que el govern no pren mesures per tot el que és les pujades d'impostos contínues, ja no només de la llum, sinó de les energies, del gas, del dièsel. A veure, arriba un moment que la gent ja no està disposada a treballar posant diners de la seva butxaca. Jo aquest matí he parlat amb una persona que em diu, jo és que si continuo havent de posar diners, me veuré obligat a baixar la persona.
Oh, evidentment.
Perquè és que el que no pot ser és estar treballant per l'Estat quan tu no, ni tan sols pots portar un plat al damunt de la taula. No? L'altre dia, i amb això acabo, vaig veure un tuit d'una persona que deia, porto tota la setmana, estic a fora de casa amb el camió, menjo amb tupers, menjar fred, me tinc de dutxar les estacions de servei i a sobre ara se'm demana, o sigui, que treballi de franc, o sigui, fins on hem d'arribar, no?
Sí, sí. Maria, et demanaria, sisplau, que sortissis i tornessis a entrar perquè tenim algun problema amb el teu àudio. I això de sortir i tornar a entrar sol solucionar els problemes. David Melé, com veus la situació?
No, abans quan la Maria, quan parlava de la manifestació del diumenge i parlava pues, així amb el cap, és que ahir vaig tenir una reunió també amb el sindicat i ho vinculo amb el que ha dit també la Marisa, no? De dir si s'havia polititzat o no polititzat. Al final, com deia la Marisa i com diu la Maria, la gent ha sortit al carrer perquè la situació comença a ser preocupant, que cada dia que passa es complica per tots els serveis, per tothom. Vull dir, la situació, de fet, quan has començat el programa, has fet una visió, no?, entre els preus, la guerra, etcètera. Realment estem passant encara no hem sortit de la pandèmia, que una altra vegada en aquesta societat ens tornem a ficar contra les cordes, les situacions, o la conjuntura, o el que li vulguis dir, no? Però realment sembla que això no s'acabi mai, que entrem en una espiral, i realment el panorama que tenim, com mires a la dreta, a l'esquerra, a dalt i cap a baix, la situació és complicada. I el que la ciutadania, pues, el que està manifestant és que en situacions excepcionals, una vegada més, i farem el símil amb la pandèmia, requereix de mesures excepcionals. I que cada dia que passa cal que hi hagi alguna mesura que es pugui una mica la realitat. Perquè, com has dit tu, Ricard, has fet una perspectiva del que tenim ara mateix, que al final la tensió mediàtica o política ja no saps, realment no tens temps d'engullir tota la informació que cada minut ens arriba, i avui en dia amb les xarxes socials i tot això, la veritat és que totes les notícies, tot i que intentes ficar una mica d'alegria a la vida, cada vegada se'ns fa més complicat.
Sí, sí. Per cert, donar la paraula a Marisa, abans deixeu-me que saludi a la Carme Valls del PSC, que s'incorpora des de un punt interessant de la ciutat. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Perdoneu el retard. A l'IE hi estic.
A l'IE hi estàs, sí.
Sí.
Per cert, amb la paret totalment restaurada, no? De les pintades.
Bueno, l'estan restaurant, eh?
Ah, vale.
La meva encara no està, la part on estic jo encara no està restaurada.
No. Bueno, però no cal que l'enfoquis. Marisa Xandri, de manera breu, que canviarem de tema. Perdona, Marisa, tens el micròfon tancat.
Ara. No, que comentaves a veure quina era la solució, no? Que evidentment que amb mobilitzacions no soluciona absolutament res, però a veure, és que jo crec que el govern el que ha de fer és baixar els impostos, és que no queda una altra, no? I jo no sé per què han dit que fins al 29 de març doncs no es prendran mesures al respecte. No sé per què hem d'esperar tant, quan ja portem mesos i mesos amb pujades molt bèsties, no? Pel que fa a la llum i perquè fa el carburant. Per tant, no sé, jo no sé a què espera aquest govern, doncs amb ficar doncs aquesta solució, no? que es baixa impostos i que, per cert, és el que han fet la majoria de països a la resta d'Europa.
Jo el que volia dir era que només amb manifestar-se no arregla res. Vull dir que el transportista li segueix costant diners engegar el camió, eh? No que no s'hagin de fer, al contrari. El que passa és que, fixeu-vos que darrerament hi ha manifestacions i bueno, a principi sembla que no passi res. Ens queden 12 minuts per arribar a les dues. Deixeu-me que canviï de tema. Simplement, la setmana passada es van aprovar, parlo ara ja de l'Ajuntament de Lleida, finalment es van aprovar aquests pressupostos del 2022, que ja sabeu que van venir marcats per la pèrdua de majoria de l'equip de govern a l'Ajuntament de Lleida, per aquella moció de confiança en la que es va voler sotmetre voluntàriament l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, i que no va guanyar. Després, la moció de censura que no va arribar a sumar els vots necessaris per tirar-se endavant i, per tant, els mecanismes van fer que automàticament, al cap d'un mes, s'aprovés els pressupostos del 2022 i que quedés ratificat l'actual alcalde de Lleida com a alcalde, Miquel Pueyo. Expliqueu-me, pressupostos del 2022, satisfets, moderadament satisfets o totalment en contra? David Melé.
Jo crec que, i això era molt breu perquè entenc que aquest és un debat que hem parlat molt i molt i molt les darreres setmanes i suposo que les meves companyes tindran una visió totalment contrària a la meva. El que és important és tenir els pressupostos, ho han dit des del primer dia, i el que ara cal fer és mirar endavant i cal desenvolupar tots aquests pressupostos i continuar treballant per la ciutat de Lleida, perquè també venim d'una època molt complicada i molt complexa i crec que ara el que necessitem, juntament amb el treball de tots, és tirar endavant aquests pressupostos, tirar endavant els diferents projectes de ciutat i intentar que la gent de Lleida, amb tot el que s'està caient, com dèiem ara, per altres costats, intentar que donar una mica més de llum a la ciutat, que moltes vegades també ho han utilitzat les meves companyes, no? Pues ara tenim una oportunitat amb aquests pressupostos i no la podem desaprofitar perquè aquest és un any important.
Maria Borrell, no sé si quines mancances li trobes als pressupostos del 2022.
Home, jo Ricard, jo és que amb 12 minuts o menys que quedi, ja hem de parlar també les meves companyes. Jo
no, tens 30 segons, 40 segons.
Dóna-me temps a dir les mancances que hi ha en aquests pressupostos que finalment, potser per error, no, se diu, han quedat aprovats els pressupostos. No, és que de fet al ple de divendres passat no hi havia el tema d'aprovació o no de pressupostos. Els pressupostos estaven aprovats.
Bueno, sí, estaven de facto, correcte.
Per tant,
sí.
O sigui, aquí s'estava tractant una altra qüestió, que eren les al·legacions que s'havien fet als pressupostos, ¿vale? Les al·legacions, i després, a més, una quantitat de punts a l'ordre del dia barrejant aquest ple amb reconeixement de crèdits extraordinaris, etcètera, etcètera, que vam tenir aquest debat amb el nou impost de la plusvàlua, etcètera, etcètera. Però realment són, no passa res, perquè un ajuntament no aprovi els pressupostos el dia 1 de gener o el 30 de desembre, no passa res, se poden prorrogar. Efectivament, són uns pressupostos que jo, molt resumidament i per ser molt concreta, s'han fiat completament a tot el que són els fons Next Generation. S'han fiat amb aquests fons i s'han fiat d'una manera que, ja veurem el que surt, perquè realment per la ciutadania de Lleida, de la part de pressupostos que un govern pot decidir el que fa amb aquest 5% de tot el que és el pressupost, no arriba per les necessitats que hi ha a la ciutadania de Lleida, ni molt menys. Però no vull prendre tot el temps, jo crec que les meves companyes també han de parlar. La Carme, sobretot, que ha entrat tard.
Marisa Chandri i Carme Valls, va.
Sí, a veure, el David comentava, no?, que lo important, no?, és aprovar uns pressupostos. Depèn dels pressupostos que aprovis, no?, perquè segons com, més val prorrogar els que ja tenies. Com molt bé ha dit la Maria, hi ha molts diners que estan fiats als Next Generation, amb aquests diners que suposadament han d'arribar i que esperem que arribin, perquè tal com està la situació pel tema d'Ucraïna, ja veurem si es podran destinar les partides que teòricament haurien d'anar destinats, no sé com acabarà. Nosaltres trobem a faltar, per exemple, que no es visualitza que hi hagi un pla de barris, un tema de que hi hagi molt finançament pel tema de seguretat, de neteja, de llumenat, coses que són bàsiques, no?, per a aquesta ciutat i que els lleidatans ens reclamen a nosaltres, als grups de l'oposició, però evidentment també al govern, no? Vull dir, i per tant manquen diners per això, per seguretat sobretot, neteja i enllumenat.
Mm-hmm. Carme Valls.
Bueno, evidentment, no? Nosaltres trobem a faltar moltíssimes coses. Com ha dit molt bé la Maria, no s'aprovaven els pressupostos. Els pressupostos
sí,
se van aprovar de facto. I ja sabeu que nosaltres vam presentar 40 i pico propostes de les quals no se'n va acceptar cap per part del govern. Per tant, per nosaltres són uns pressupostos amb els quals estem completament en contra. El que passa és que per a mi el divendres va ser un punt d'inflexió amb aquest ajuntament, perquè vam veure com els comuns se van tornar a ficar al costat del govern. Per tant, jo entenc que tota aquesta història que va començar fa uns mesos enrere amb el tema dels comuns, de que si me voy del govern però no me voy, el divendres va quedar clarament reflexat. Per què? És a dir, se presenten unes al·legacions que presentaven, os recordo, una que era per el tema de l'allotjament de Pardinyes i l'altra que era el tema de Torres Salses. Els dos punts més conflictius que han fet aquesta trencadissa, no?, entre govern i comuns, I ja al final ja han vist que els comuns s'han ficat de part de l'Ajuntament. Perquè han aconseguit allò que els demanaven, no? Aquella famosa llista que ningú ha vist però que tothom sabem que existeix, que és que els comuns, per no votar amb nosaltres, la moció de censura va agafar un compromís amb el govern que era, una, el tema de participació ciutadana, que ja ho vam veure que van fer fora la persona que ells demanaven, i un altre era tot el tema de mobilitat, que vam veure ja ara cosa de 15 dies, si no recordo malament, la incorporació d'aquest nou gerent director de mobilitat a l'EMU. No? Aquestes són un dels punts que crec que en queda algun més amb aquesta llista que diu la gent que vol té per ahí. Però, clarament, o sigui, el govern, Junts i Esquerra parlen d'un tema de conciliació amb el tema d'Albert de Pardines, però, sin embargo, no són capaços d'acceptar una al·legació que fa un moviment veïnal per parar aquest allotjament. I comencem-hi a parlar, perquè de fet l'Ajuntament ja està, no? Ja ha començat a parlar de Josefines, que era el nostre projecte, ha començat a parlar dels pisos, de ficar nous pisos, no? Que també és una proposta de resolució que es va aprovar fa 4 dies a l'EMU. Per tant, jo no entenc què és el que va passar divendres, no ho entenc. Per què el govern no recolza allò que després defensa, no? Per tant, jo, a més, després ja si no parlem de modificacions de crèdit, etc., ja d'això ja ni en parlem perquè crec que són coses tècniques, però jo realment no és que no estigui d'acord amb els pressupostos, és que estic completament en contra, vamos.
Val. Maria Borrell, ara sí que us demano 30 segons per intervenció.
Sí, molt breument, clar que nosaltres també vam votar en contra, per suposat, i té raó la Carme, perquè a veure, per arribar al cap del carrer on hem arribat, dels comuns donant suport, en aquest cas, no calia perdre tots aquests 3 mesos que se'ns acusa a l'oposició d'haver fet perdre el temps per no haver aprovat els pressupostos al mes de desembre. Per tant, per córrer tan poc o per arribar tan poc lluny no calia córrer tant. O sigui, el que no és de rebut és que ara l'equip de govern, en aquest cas amb els comuns inclosos, vale, com a tontos útils, em perdoneu l'expressió, doncs ara se'ns culpabilitza que, oh, clar, que per culpa de l'oposició no es podien tenir pressupostos abans. Això és fals.
David Mele.
No, jo només una cosa apuntar. La cosa és no conec aquesta llista a la que fa referència la Carme. Que diu
bueno,
que
la Carme diu que no l'ha vist ningú, eh? O sigui que...
No, però... Bueno, que això
algú l'haurà vist, si existeix.
No, jo només dic que jo no la conec, val? Però bueno, si ho diu la Carme... I no, hi ha una cosa que vinculada amb el que dèiem abans, no, també, i que m'havíem nombrat amb alguna altra tertúlia, al final, a tota aquesta crisi que estem passant, aquests pressupostos que ara tenim, aquests projectes, els preus i el subministrament dels materials necessaris per desenvolupar una sèrie de projectes, també és un dels problemes que haurem d'afrontar entre tots, perquè realment tot està canviant i el que valia una cosa fa 6 mesos ara en val una altra, i realment això afectarà, i crec que és molt, molt profundament, els diferents projectes que tenim, a part el des de ciutat, dels projectes del dia a dia dels ciutadans, i crec que és molt important. I com que em quedarà molt poc temps, només volia dir una cosa, que podem nombrar la Carme Baix com a ambaixadora de turisme de la cadena Copa Lleida, perquè m'agrada molt quan es connecta a diferents espais i ens dona a conèixer diferents espais de la ciutat. I crec que pots una bona ambaixadora d'això.
Bueno, pues venga. Però el contracte que et farem és el mateix d'ara, eh, Carme? No et facis il·lusions. No canviï això. Em permetreu que acabem aquí avui, que anem directes a les dues. Avui encara falten 2 minuts perquè vull dir que ja ho vam estar parlant la setmana passada i l'altra, però que ha arribat el cap de setmana en el que a la Vall d'Aran es farà un homenatge al Pau Donés, que es diu el Valle Grita. Serà aquest proper dissabte, dia 26, en el qual es vol fer una macrofilmació d'un nou videoclip amb la cançó Grita, on la gent pot participar tocant instruments, pujant a cantar o fent de figurants. Us podeu apuntar a elvallegrita.org, elvallegrita.org, i allí teniu tota la informació. Serà aquest dissabte. Podem anar i moure els llavis i no cantar. Jo, per exemple, si ho acabo fent, faré això. Perquè ja, o sigui, ni per cantar serveixo, però bueno. Que si toca...
Jo també.
Si toqueu algun instrument hi podeu anar.
Ja cantarem perquè plogui.
Això.
Podria ser. Bueno, si us animeu, elvallegrita.org, allí teniu tota la informació, David Melé, Maria Borrell, Carme Valls i Marisa Chandri, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Gràcies. Igualment, bon dia.
Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio. Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita, te tendo la mano.
Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo, que ens deixava un 9 de juny del 2020. 9 de juny del 2020. De veritat que el temps passa volant. Per mi era ahir, abans d'ahir. I aquest proper juny farà 2 anys. Doncs li fan aquest homenatge, li volen fer aquest homenatge. El vallegrita.org, per si t'animes, si t'animes. És un gravament d'aquest videoclip de Grita, de la cançó Grita. Mira, amb ell ens plantarem a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a les 12:20 puntuals. Com sempre, una abraçada i cuida't força. Salut, adeu.
Todo el rato, y si quieres más, pues...